Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Hem conegut aquesta tarda el primer positiu de coronavirus a Catalunya. La consellera de Salut l'ha definit com un cas lleu i gens preocupant. Es tracta d'una italiana de 36 anys, resident a Barcelona, i que ha estat al nord del seu país ara fa uns dies. Està pendent, això sí, de la prova de confirmació. Joan Guix, responsable de Salut Pública, i Assumpta Ricart, de CatSalut, han comparegut aquesta tarda a Barcelona. La dona italiana, com dèiem, està pendent de la segona prova. El secretari de Salut Pública ha explicat que la pacient va estar entre els dies 12 i 22 de febrer a la zona entre Bèrgam i Milà i que ella mateixa ha contactat aquesta nit passada amb l'Hospital Clínic de Barcelona. Segons Guix, la dona no té cap malaltia prèvia i els símptomes que presenta són similars als d'una grip. S'hauran d'estar uns 14 dies, unes 25 persones en aïllament domiciliari, persones amb les quals es contactarà dos o tres cops cada dia. Per la seva banda, el responsable de Salut Pública ha destacat també que el protocol d'actuació davant el coronavirus és viu i s'està modificant constantment en contacte amb el govern espanyol i la resta de comunitats autònomes. També es parla amb les regions de la Llombardia, el Vèneto, el Piemont i Emília-Romanya, al nord d'Itàlia. Estem davant d'aquesta situació, molt pendents de com poden evolucionar les coses, mentre que des del govern es demana tranquil·litat, tant a Catalunya com des de l'executiu espanyol, on a Madrid el ministre Salvador Illa s'ha reunit amb els consellers de les comunitats autònomes per coordinar i sumar esforços. En qualsevol cas, Espanya confirma que prendrà mesures contra aquesta malaltia, contra el Covid-19, en ports i aeroports. Sanitat donarà a conèixer les noves ordres després d'aquesta reunió amb les comunitats autònomes. Illa ha dit que s'estan ultimant fulletons informatius per a passatgers que arriben a l'estat espanyol des d'altres països. I destaquem alguna altra notícia de l'actualitat a aquesta hora. Us comentem que les 6 fotografies finalistes del principal premi WordPress Photo mostren protestes socials a països com ara el Sudan o Algèria i també les conseqüències humanes de les guerres i les migracions. Com cada any, la Fundació WordPress Photo ha fet públiques les nominacions del seu concurs, el més prestigiós dels que es poden presentar als fotògrafs de premsa. Són concretament un etíop, un algerià, un japonès, un polonès, un irlandès i un rus, els que opten al guardó que es lliurarà a mitjans d'abril a Amsterdam, on hi ha la seu de la Fundació. I us informem que se celebra aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, l'Eucaristia, organitzada per l'Arcabisbat dins la iniciativa Sent la Creu, celebració presidida pel cardenal Joan Josep Omella i comptarà aquest any amb el testimoni del bisbe de Bangassú a la República Centreafricana, Juan José Aguirre. L'Arcabisbat de Barcelona acaba d'anunciar que ja s'han exhaurit les invitacions gratuïtes que es podien recollir matí i tarda aquests dies a la parròquia de la Sagrada Família. Encara en queden unes quantes desenes a la seu del Secretariat de Joventut, en aquest cas per a menors de 30 anys, al carrer Villarroel 81, a l'esquerra de l'Eixample. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, el Mirador. Avui parlarem dels jocs online i les restriccions que prepara el govern espanyol. Abans, el pensament del dia. Avui, amb la periodista Teresa Carreras, membre de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya.
Davant la mentida, ens hem de rebel·lar. Hem de denunciar allò que sabem que no és veritat. No hem de callar. I quantes mentides sentim a dir cada dia? Sobretot mentides col·lectives en el terreny de la política. No per ser repetides mil vegades seran mai una veritat. Darrerament sentim a parlar més de mentides que de la veritat. Que s'imposin les fake news o notícies falses o que s'imposi la postveritat és perquè nosaltres estovem la veritat? Vol dir que no som capaços d'anar, com dèiem abans, amb la veritat per davant i defensar-la? Hi ha molta gent que dubta que la veritat existeixi. Doncs sí, existeix. La veritat són els fets comprovables i és sobre aquests fets que s'han de fonamentar les polítiques i les afirmacions dels nostres homes i dones polítics. Treballem, doncs, per la veritat. Així construirem una societat més justa i, com sempre, pacífica.
Ràdio Estel.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Tercer Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Dimecres 26 de febrer, les vespres de dimecres amb Marcel Caselles i convidats. Dijous 27, Joana Gomila i Laia Vallès presenten el disc Paradís. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Bar-restaurante Café de Galiza. Calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou. Metro Collblanc, línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza. Menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Radio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 8 minuts, salutacions també del José Matosas i el Raúl Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja també a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El joc online es troba aquests dies en el debat públic després que el govern espanyol hagi anunciat la primera regulació restrictiva, sobretot a través de la publicitat i altres comunicacions, d'aquesta pràctica. L'esborrany de decret, presentat divendres passat pel ministre Alberto Garzón, no prohibeix la publicitat en horari protegit a partir de les 8 del vespre, sempre que sigui en esdeveniments esportius, durant els partits de futbol, al camp i per televisió. En aquesta primera regulació de la publicitat de jocs d'atzar i apostes es vol respondre a l'alarma social, diu el ministre, provocada per determinats comportaments patològics relacionats amb aquesta pràctica. L'avantprojecte, sotmès a aportacions i amb diàleg obert des d'aquest dilluns, està pensat per protegir els menors, especialment exposats a un tipus de publicitat de la qual aprenen els joves majors d'edat, les persones amb addicció o en risc de tenir-la i, en general, tots els qui juguen i necessiten una certa protecció. A més de la difusió de la publicitat amb regulació d'horaris, es plantegen mesures per marcar els tipus de missatges que es poden fer. El ministre de Consum va explicar divendres, durant la presentació de l'esborrany, que el 80% de la publicitat sobre joc d'atzar i apostes que es fa avui no es podrà fer si aquesta regulació s'aprova. També va aclarir que el 20% que estarà permesa serà sota unes condicions severament estrictes. Així, ha justificat que la prohibició no sigui total, sempre des d'un compromís de preservar la salut pública. A més, es prohibirà utilitzar marques d'empreses de jocs d'atzar per a qualsevol producte dissenyat per a menors i que marques relacionades amb el joc patrocinin o s'incorporin al nom d'instal·lacions esportives. No es podran incorporar tampoc aquestes empreses al nom dels equips esportius. Les excepcions, a més de l'esport, inclouen també l'anomenat joc públic amb els anuncis de loteries i apostes de l'Estat i també els sortejos de l'Organització Nacional de Cecs, l'ONCE. Recordem que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya i la Llei General de Comunicació Audiovisual Espanyola estableixen des de l'any 2010 que aquells continguts que puguin ser perjudicials per al desenvolupament físic, mental o moral dels menors només es poden emetre entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada. D'altra banda, a Catalunya hi ha 174 sales de jocs i els experts consideren que l'afectació d'aquesta pràctica online és un fenomen a l'alça que provoca greus problemes de salut. És a dir, que podríem dir que plou sobre mullat. En el rerefons de tot plegat hi ha el valor i la dignitat de la persona que ha de créixer interiorment i desenvolupar-se de manera activa, posant en pràctica les seves capacitats i no pas sotmetent els seus projectes de futur a una sort, ho hem de dir així, que, contràriament al que es pugui pensar enganyosament, no dona ni donarà mai la felicitat. A partir d'aquesta petita reflexió, amb les dades sobre l'actualitat, abordem el nostre diàleg d'avui. Ens acompanyen per fer-ho, d'una banda, Francesc Pere Andreu, president de CENCAS, Associació Centre Català d'Addiccions Socials. Bona tarda, molt contents de tenir-lo, benvingut.
Bona tarda, un plaer, com sempre, estar aquí.
Gràcies a vostè. I també saludem l'educador i professor, també expert en educació sobre addiccions, entre moltes altres coses, però sobretot educador, Jesús Blanquet, vinculat a les escoles del Pare Manyanet. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Com està, senyor Blanquet?
Encantat de ser aquí.
Nosaltres també molt contents de tenir-lo. Ara ens comentava abans de començar el senyor Pere Andreu que des de divendres ha estat una marató d'aparicions en mitjans de comunicació, oi?
Una autèntica bogeria.
Bueno, si això fos addictiu, seria preocupant, eh?
Jo estaria internat ja directament. No, home, jo entenc que estem parlant de... En aquests moments és un tema de molta actualitat.
Estem parlant avui, ho recordem als oients, per si no han escoltat els informatius anteriors, pendents del coronavirus, que evidentment és un problema preocupant, és una alerta social que ara les nostres autoritats intenten situar-la en el seu lloc, però que evidentment ens preocupa, i parlàvem d'aquest, que és un altre virus, també.
Sí, és un virus més electrònic, no? No és, evidentment, el coronavirus és tremendament preocupant, però aquest és un altre virus que, malauradament, ha entrat amb la nostra gent jove via mòbil, via tablet, via ordinador, no? Parlem del joc online, bàsicament.
Què pensa del que ha anunciat el govern espanyol, de moment, com a mesures restrictives, per començar, si li sembla?
És una sensació agredolça, no? Per una banda, nosaltres ens vam reunir amb el ministre Garzón farà ara 3 setmanes o 4, no ho recordo, i ja una mica se'ns va marcar una mica la línia, però sí que hi ha punts que, evidentment, els elevem molt. Entenc que no opti per la eliminació, per la prohibició de la publicitat. Crec que les prohibicions no serveixen. Que si comencem a prohibir entrarem en joc il·legal i entrarem en altres opcions. Però al final, realment, tenim que reconèixer que ha guanyat el futbol. O sigui, el sant grial d'aquesta societat, que és el futbol, ha guanyat. No podem dir una altra cosa. I a mi em preocupa que a les 8 de la nit, en un partit de futbol... Senyors, és horari de protecció infantil, vull recordar això, eh? Molt bé, però retracin el futbol. Nosaltres a les al·legacions ho demanarem. No crec que ens facin cas.
I es permet anunciar apostes, es permet...
Hi ha coses que a nosaltres ja no ens agraden. Vull dir, per exemple, en el tema dels bonus, que és una forma de publicitat molt agressiva, és a dir, regalar diners. No sé, jo ara des d'aquí, des de l'estudi, estic veient aquest bar d'aquí davant que té una màquina escurabutxaques.
Sí, senyor.
Algú es pot imaginar que qualsevol de nosaltres anem allí i el dueño del bar, que no hem jugat mai, ens digui, li regalo 200 euros si vostè juga a la màquina. Algú s'imagina això? Doncs pues això es passa a les apostes online, no? És a dir, és una forma de captar. I llavors aquí sí que nosaltres som taxatius. No. O sigui, es té d'igualar el joc presencial amb el joc online, no es té de regalar res. I per sobre de tot, el que més em preocupa d'aquest decret, no hi ha arribat encara, no l'he pogut revisar del tot, és com frenem la publicitat a les xarxes socials.
Aquest és un camp que no s'atura, diguéssim.
Clar, és que els joves, quan parlem de joves, de 17, 18, 19, 20 anys, no escolten la ràdio, no miren la tele ni llegeixen els diaris. Tota la informació que els hi entra a través d'un mòbil. I a través de les xarxes socials. És aquí on tenim que anar a incidir. Aquí és on tenim que presentar la batalla, no? Llavors, fins que això no ho tinguem clar, la valoració és aquesta, no? Una mica agridolç.
En el procés de diàleg, que el mateix ministre Alberto Garzón anunciava divendres i que ha començat aquesta setmana, va començar ahir, hi ha esperança de modelar coses a favor una mica del seny en aquest tema, o hi haurà potser massa interessos de les apostes?
Jo crec que en aquests moments hi ha interessos molt potents, molt poderosos.
Que van més enllà de la voluntat del govern, diguéssim, no?
Bueno, això jo crec que passa sempre, no? Una cosa és estar a l'oposició, l'altra és governar. Quan un està a l'oposició, veu les coses d'una manera...
Fins i tot es manifesta al carrer, de vegades.
Es manifesta al carrer i crida i aixeca un puny, depèn si és el dret o l'esquerra, és igual. Però després, quan entres a governar, les coses canvien. Perquè hi ha coses que et venen i et diuen no, escolti'm, això vostè no ho pot fer-ho. Per aquestes raons. I l'altre té d'acceptar. Llavors, en això és un dels temes que ens estem enfrontant.
Es busca potser el mal menor, però en tot cas, tota la batalla que puguin donar les entitats,
sí,
com ara
no,
la seva...
Ja garanteixo que nosaltres la donarem, ens ha regut el ministre, tornem a anar-hi, tornem a fer el que calgui.
Molt bé. Senyor Blanquet, encara que sigui en una altra línia, quina impressió té del que són les restriccions al joc online?
A veure, jo puc parlar des del meu negociat,
sí,
que
tant,
és l'àmbit educatiu. Jo crec que l'objectiu que ha de tenir l'escola és el de la prevenció. I des de l'escola es pot fer prevenció, diguem-ne, de forma transversal, però bàsicament en l'acció tutorial, que en diem en els programes o els plans d'acció tutorial, parlant d'aquest tema. Però no solament el tutor, sinó, com he dit abans, de manera transversal tot l'equip de professorat. I aquesta prevenció ha de ser sobre els perills de caure en patologies com les ludopaties, que de vegades són poc conegudes, però cruels per a qui les pateix i sobretot per les seves famílies, també. Uh-huh. En concret, hem d'alertar els joves de l'assistència a llocs on hi ha màquines escurabutxaques, on hi ha màquines on iniciar-se a jugar a cartes, amb diners, al joc online, com deia ara el meu company de taula, i bueno, llocs locals d'apostes, etc. Hi ha el perill de perdre el control sobre el joc amb pensaments irracionals sobre premis que no es poden aconseguir. Mm-hmm.
Senyors, i és que el joc, de fet, més enllà de l'augment a través d'internet, de les apostes esportives i d'altres realitats més noves, és molt present a la nostra societat. Vostè s'ha referit al que tenim aquí davant en un bar, però és que tots els bars pràcticament tenen les màquines.
Hi ha una cosa per mi encara que és pitjor, no? Són dos refrans, no? Si sueñas, loterías. Vull dir, tens de somiar. Sí, per somiar tens de somiar en joc. 11, la il·lusió de tots els dies. Ala, vull dir, aquest, des de l'ho, qui va crear aquest eslògan, per mi és el més fort que he vist mai, i és molt bo. Uh-huh. Però fixa't que una mica el que estem generant és una vida sense esforç.
Sí, és el que dèiem abans, posar la felicitat en una sort.
Exacte.
No?
I és el que els joves...
s'ha de relativitzar.
Els joves aprenen això. Els joves aprenen que comprant-se, per exemple, un rasca, que val 50 cèntims, poden guanyar 50 euros. Cap de setmana pagat... Sisplau, seré feliç, podré fer això, podré fer l'altre.
El problema és que quan et toca un premi, una reflexió interessant és aquesta, t'has gastat temps enrere molts diners i no tens en realitat aquest premi.
No existeix. I si em permet, una mica arrel del que acabeu de dir.
Sí, perquè l'escola és molt important, també podem parlar-ne una mica
aquí,
més.
Aquí el paper és l'administració, però és que tenim un problema. A l'escola, la informació sobre drogues i sobre alcohol entra, i entra bé. I està ben fet, eh? Vull dir, hi ha un programa d'informació molt ben feta. I, evidentment, això s'ho marca l'administració, i ho paga l'administració. Però és que, clar, els problemes econòmics associats a aquestes addiccions són molt alts. Baixes laborals, baixes per malaltia, accidents de cotxe, fracàs escolar, per exemple. Tot això té un cost econòmic molt fort. Que algú em digui, sisplau, quin cost econòmic té una ludopatia. No n'hi ha. No hi ha cost econòmic. Al contrari, són diners que entren a les arques. Però no existeix una línia de retorn per fer la prevenció. Aquest és un dels problemes més greus que, sota el meu parer, tenim. No hi ha línies de retorn econòmiques, perquè, clar, jo puc vindre en una escola, però vindré un dia. Si em dieu, no, no, fes un planning constant, evidentment, això és feina, això es té de cobrar. I l'escola em dirà, jo no tinc diners per pagar això. Ah, ja hi som, doncs us he de pagar l'administració. I l'administració diu, ah, jo no en tinc. Però, sin embargo, sí que ha entrat l'alcohol, sí que ha entrat les drogues, sí que ha entrat el maltractament.
Per tant, cal esforç també econòmic, inversió per superar aquestes patologies.
Conscienciació de l'administració.
Conscienciació que, evidentment, no és només econòmica, però no. Que també inclou aquest, si cal, afluixar diners, la butxaca una mica. Avui amb Francesc Perandreu, president de CENCAS, Associació Centre Català d'Addiccions Socials, i amb l'educador Jesús Blanquet parlem del joc online i d'aquest projecte de decret que el govern espanyol acaba de fer públic sobre restriccions al joc. Tenim el tema actual i tenim la reflexió de fons, per tant, dues línies interessants. Sí, sobre el tema educatiu, senyor Blanquet.
Bé, els adolescents podem passar de ser el joc un entreteniment a una necessitat, és a dir, passar del joc saludable, el joc, diguem-ne, aconsellable, educatiu, socialitzador, al joc problemàtic, de risc, joc patològic, que suposa un trastorn de tipus psiquiàtric, i això és greu, eh? Uh-huh. Implica àmbits molt, molt diferents, però pot començar a ser l'àmbit financer, aquests rebuts que no es paguen en una família, a nivell personal, el sentir-se desplaçat de tot, l'única obsessió és anar a jugar, treure diners per continuar amb aquest joc, a l'àmbit familiar, crear un malestar tremendo, i a l'àmbit laboral, demanar baixes i utilitzar aquest temps per l'obsessió del joc. És a dir, algú va titular el joc patològic com la nova heroïna de los jóvenes.
Això és algo que jo m'he discutit moltíssim en aquesta expressió.
L'havíeu sentit, no?
Sí, evidentment. I m'he discutit... A veure, per ara a mi no és discutir, però sí que m'hi ha encarat amb persones que me l'han dit. No és comparable. Jo no consumeixo cap substància, jo no em punxo res. Jo sóc jugador, és que és molt diferent. Molt diferent. Ara, amb la resta, evidentment, totalment d'acord. Ara, jo afegiria algo que cada vegada estem veient més. Ja no estem parlant només d'una ludopatia econòmica en aquestes conseqüències. Estem parlant d'una ludopatia infantil. Uh-huh. Estem parlant de nens que es passen 7 hores a davant d'uns videojocs. Estem parlant de nens que juguen dintre aquests videojocs, tenen joc d'atzar incorporat, com són les famoses caixes màgiques, les caixes botín. Fa un parell de mesos jo vaig tindre en tractament, ens va arribar un nen de 12 anys que havia perdut 490 euros el mes anterior jugant en aquestes caixes. Això es diu ludopatia infantil. I cada vegada agafa un abast molt més fort. Estem parlant d'una utilització massiva, brutal, del mòbil, la nomofòbia, que està afectant, segons els estudis, a un 24% de la població. Recordem que el joc d'atzar entra per aquí.
Sí, sí. A través del mòbil. Per el mòbil, sí. Està ensenyant un mòbil, el senyor Perandreu, sí.
Estem parlant de que els nens de 10 anys és l'edat d'inici del consum de pornografia en aquests moments, i són 10 anys. O sigui, jo crec que tenim que ser més ambiciosos, anar una mica més allà, i no centrant-se només, perquè quan parlem de ludopatia entendrem ludopatia adulta, que tenim un problema i es té de resoldre, però jo crec que és el que vaig intentar expulsar-li al ministre, que tenim que ser més ambiciosos, que tenim un problema amb les generacions anteriors, amb els menors d'edat, i un problema real. Tenim fracàs escolar per culpa dels videojocs. A mi m'han trucat moltes vegades a escoles perquè vagi a donar una xerrada als nanos i em diuen que tenim fracàs escolar massiu, no? I hi ha jocs. Per tant, la paraula joc cada vegada té una frontera més difusa. Uh-huh. Ara, fins quan jo era jugador, quan jo era ludòpata, tenia el que tenia, una màquina, un bingo, i para de comptar, no hi havia res més.
Clar.
Avui en dia...
Telèfon, encara ho tenen més fàcil.
La pròpia televisió...
I el problema és que moltes vegades en els nens petits certament pot començar amb un joc més innocu, a vegades.
Totalment.
El tema és quan l'estoneta d'uns minuts al dia es converteix en hores i passa ja a ser una actitud fins i tot de posar en joc diners ja amb 10 anys o amb menys.
Hi ha una escena que a mi m'espanta molt, que és quan veig en un metro o en un autobús un nen de, no sé, de 8 mesos, un any, en un cotxet, uh-huh. i que el pare o la mare, que el nen plora, li donen el mòbil, perquè el nen calli. O sigui, a veure, sabem el que estem fent? Realment sabem el que estem fent?
No és un xumet,
no és un xumet, exactament. Perquè ara el nen mirarà la Peppa Pig, ¿vale? O el Doraemon. Però quan tingui 8 o 9 anys no mirarà la Peppa Pig.
No, certament.
I tindrà un domini de la tecnologia mil vegades superior a la que té un pare i una mare. Llavors, per aquí tenim que educar.
Certament, és el gran perill d'una cosa que és bona, certament, que els nens ja coneguin la tecnologia, estan vivint una era diferent de la de vostès o fins i tot de la de molts dels oients, però, clar, cal administrar-ho bé, això, no és fàcil.
Jo crec que, no sé, jo mirava, quan era petit només tenia dos canals, no?, de televisió.
Sí,
exacte.
I blanc i negre.
I blanc i negre, no? I el telèfon mòbil ni existia, i... Clar, avui en dia això li expliques a un nen i et mira, i et mira d'una manera molt rara, no? Uh-huh. I li dius el diari, i et fan així. Què és un diari, no? Els hi xirria. Uh-huh. Per a ells, el que no és la informació que apareix a les xarxes socials és la pura veritat.
Podem concloure, senyor Blanquet i senyor Pere Andreu, que és bo, però, que es legisli per primera vegada sobre... aquesta temàtica, les comunicacions. Sí. Què dic? Tant si el decret no satisfà del tot com si és plenament satisfactori.
És important que es legisli, que es doni un primer pas. Queda molta lluita per endavant. Tenim molt temps per endavant per barallar.
No s'acaba tot amb un decret o amb una llei. Per tant...
No sé si recordeu, ni sé si tampoc té un paral·lelisme clar, però va haver un temps en què la banca venia productes financers que tenien grans guanys.
Sí.
No? I al final... avisen la pròpia banca a l'hora de vendre uns productes d'aquests, siguin fons, siguin valors, tal, estan obligats a posar allò de rentabilitats passades no pressuponen rentabilitats futures.
Futures, exacte. Sí, senyor.
Avisen quan vas a comprar un fons, uns valors, algo de borsa, que hi ha un nivell de risc, el calculen de l'1 al 7. El 7 és el màxim. De què depèn aquest risc? Doncs de l'experiència i la formació del comprador, del coneixement del producte, del capital a invertir. Per tant, hi ha una part, diguem-ne, la banca...
Totalment d'acord.
Eh?
Totalment d'acord.
No sé si té algun paral·lelisme, però potser...
Jo crec que sí, molt, moltíssim. És així, no? Fent el paral·lelisme, hi ha un anunci que... Mai li devorem tant en un anunci tan dolent com li devem, no? Un anunci que sortia per la televisió que deia juega, 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 gana, gana, gana.
Sí.
Que hi havia un presentador de televisió, que no cal que digui el nom.
No es preocupi. Però de lemes d'aquests de jocs n'hi ha molts, eh? Però, n'està rescatant uns quants, vostè.
Aquest lema que va clavar a molta gent jove,
sí,
és fals. Tu no pots dir juega, juega, gana, 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 perquè és fals, és un axioma fals.
Clar, el jugar no implica sempre guanyar.
Exacte. Que és seguint en aquest exemple.
I a més, les empreses que dissenyen el joc guanyen diners. Home. Llavors dissenyen un joc perquè els hi toqui a uns pocs. Home, no?
Clar,
clar, és obvi. Em sembla que a tots els oients no els hi estem dient res de nou amb tot això. Sí, senyor Blanquet.
Continuant amb això, he trobat dos mites del joc. Ho dic en castellà perquè està escrit així. Diu: el juego es una forma fácil de hacer dinero.
Sí, és un mite.
Realitat. Siempre existen más probabilidades de perder que de ganar. Si no fuera así, los operadores de juego estarían fuera del negocio.
Evidentment.
Mm-hmm. Segon mite. Algunes persones tenen més sort que altres. La realitat, els resultats dels jocs d'atzar són totalment aleatoris, de forma que totes les persones tenen la mateixa oportunitat de guanyar o de perdre.
Si jo ara, tiro una moneda a l'aire 15 vegades i surt cara, no puc assegurar que la 16 sortirà creu.
No, encara que li hagi sortit cara totes les vegades.
Que m'hagi sortit, no 15, no, 500. Aquesta és segur. No, no és segur. Cada vegada que jo tiro la moneda, hi ha les mateixes probabilitats, que surti cara o que surti creu. Però això és el jugador, evidentment, no ho veu. El jugador creu que aquell dia té la sort, que aquell dia guanyarà.
Està en ratxa.
Està en ratxa, que ha trobat el sistema. No sé, jo és que n'hi he vist i n'hi conec mil anècdotes, no?, de jugadors.
Sí, sí,
i
tant.
I la superstició està a l'ordre del dia. Bueno,
sí, sí.
Són les fantasies del joc, perquè el jugador necessita guanyar, no pels diners, per triomfar.
Sí. En fi, tenim molts vessants, molts aspectes sobre el tema del joc, que no ens l'acabarem avui, certament. Recordem, amics oients, que avui ens acompanyen el president de CENCAS, Associació Centre Català d'Addiccions Socials, Francesc Pere Andreu, i l'educador Jesús Blanquet, parlant del joc online i la primera legislació a nivell de l'Estat espanyol. Un apunt abans de la pausa que hem de fer ara, perquè ja són 7:15. Els jocs públics, és a dir, loteries i apostes de l'Estat, clar, tenen impostos, no?, que amb els quals l'Estat ingressa uns diners. Tant de bo siguin ben utilitzats. Això de vegades...
Mandé.
De vegades no sempre és així, podem dir, no? Però, en tot cas, si fossin ben utilitzats, són impostos, també.
Sí, evidentment. No, abans ho parlàvem, abans de començar, no? Que és fariseic, totalment fariseic, no?
Una altra cosa és la loteria de Nadal. Potser té com una tradició, no?
No, és... Mira, jo regulo, jo sanciono i jo venc.
Passa com amb el tabac, per exemple.
Sí, clar, igual.
I les armes?
Les armes, encara potser més evident que és un mal, no?, les armes.
Sí, sí, no, jo venc armes. Hi ha governs que diuen jo venc armes en aquest país perquè aquest país es defensi. Perdona? L'arma per defensar-se.
I després parlarem de la no violència, dels programes per les escoles...
Ni més ni menys, no?
Per tant, és un fariseisme, una contradicció.
És el principal empresari de joc d'aquest país.
L'Estat, en aquest cas.
L'Estat.
I molts estats del món, no és només Espanya, certament.
No.
Doncs fem ara una breu pausa, després tindrem la notícia curiosa que ens portarà el Rafa Sanahuja. Avui em sembla que el Rafa sí que vol que respirem una miqueta en un tema que és seriós i que és greu, però encara tindrem uns minuts més per acabar d'aprofundir-hi.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oi tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Anem al col·loqui. Des del mirador de l'actualitat parlem d'addiccions, de joc online, però fem un petit parèntesi per la notícia curiosa que té a veure amb el tema del joc i la ludopatia, però des d'una visió diferent, oi? Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. El tema de les addiccions, un tema molt seriós que comporta molts sofriments, és dubte, però que també pot resultar certament curiós quan parlem de temes i d'addiccions molt minoritàries. Avui us porto justament això, addiccions curioses. Per exemple, al món hi ha persones a les que les fascina menjar paper higiènic. Entre elles trobem a Jade Sylvester, una dona anglesa que va començar a menjar paper higiènic mentre estava embarassada. Tot va començar com una mena d'antull, però va desenvolupar una curiosa addicció i molt estranya i menja, ara per ara, un rotllo de paper higiènic al dia. També parlem del cas de Luis Squarisi. És un home brasiler a qui li agrada assistir als funerals des que va morir el seu pare al 1983. El primer que fa quan s'aixeca és encendre la ràdio i escoltar si hi ha algun mort. I si no escolta res, crida als hospitals o a les cases funeràries perquè té la necessitat d'assistir a funerals aliens. Papi, un nom molt curiós, a veure com en surt. Paricapaca. És un home indi que porta menjant pedres, atenció, pedres, des de que tenia 10 anys. Un altre cas és el de Teresa Widener, que porta menjant pedres els darrers 20 anys de la seva vida, tot i que li agrada menjar aquelles que ja estan picades o amb llambordes. Bianca és una dona nord-americana que paga a bars i restaurants de la zona on viu perquè, això és una mica escatològic, li ajuntin en una bosseta totes les restes de cigarretes dels clients. I què fa amb això? Doncs sí, té una addicció i se'ls menja. Ella no fuma, atenció, però sí li agrada menjar cigarretes. Un altre cas, Ryan, un home adora l'aroma del xiclet, que ja està mastegat per altres persones. La seva addicció el porta a enlairar xiclets de les taules, bancs o al carrer i ajuntar-los en una bossa per després olorar-los i olorar-los. Un cas molt curiós, el de Lori, una dona que gaudeix de la companyia del seu assecador i té l'addicció de portar-lo a tot arreu. I encara un altre cas de menjar coses, Adele, és una dona que no pot deixar de menjar la goma escuma dels sofàs. Porta menjant goma espuma des dels 10 anys i és capaç de menjar-se més d'un coixí al dia. Sí, addiccions molt estranyes, una mica curioses, però sens dubte aquest és un tema molt seriós.
Gràcies, Rafa. Sí, és curiós, les addiccions a menjar coses que no són de menjar. Algunes, sobretot de les primeres, el senyor Pere Andreu ha fet gest que la coneixia,
Sí, jo... A veure,
aquesta del paper higiènic és com més...
Sí, a veure, no són tant addiccions, són trastorns. Per exemple, hi ha la tricolotimania, que és les persones que s'arrenquen els cabells i se'ls mengen. Són trastorns. Sí. No són tant addiccions, vull dir, es pot utilitzar... però ètica, o sigui, clínicament no són addiccions, no?
De vegades van lligats a l'ansietat, als nervis.
Sí.
Com mossegar un bolígraf, que això...
Hi ha persones
això és
que,
més lleu, diguéssim.
Clar, hi ha persones que en un moment determinat de la seva vida passen per una situació X d'angoixa, per exemple, i fan alguna cosa, per exemple, li donen una mossegada a aquest got, i això els calma. I a partir d'aquí descobreixen. Vull dir, per exemple, hi ha molta gent que el que fa és una fulla de paper i la rasga. I aquest soroll els calma. Vull dir, són trastorns.
És curiós. No? Però... Per tant, parlem de trastorns. D'addiccions n'hi ha. Addicció al treball, per exemple.
Sí,
la veritat també que qui arriba aquí a vegades tenen psicologies complicades. És
a dir, una patologia prèvia.
Sí. Uh-huh. L'aïllament social d'algunes persones que no tenen, diguem-ne, recursos per comunicar-se o per empatitzar amb la gent.
Vaig ser una notícia que jo va sortir per televisió ara farà un any aproximadament, a mi em va espantar molt. Uh-huh. Aquí a Barcelona es va crear el primer prostíbul de nines.
De nines?
Nines inflables.
De nines inflables.
I per el que es va semblar, aquell negoci va funcionar molt bé. O sigui, té de ser terrible la soledat d'aquella persona per anar en un recurs així. Vull dir, té de tenir un problema molt seriós, Uh-huh. Llavors, el món de les addiccions és terriblement ampli. El que passa és que n'hi ha algunes, com la ludopatia, que tenen un component econòmic que provoca una destrucció familiar, social... molt important.
Sí. I també un canvi antropològic, és a dir, posar la felicitat en la sort, no? És una mica el que hem dit al principi.
Exacte.
Perdoni, senyor Blanquet.
O adormir el dolor de pèrdues, de solitud, de desenganys amorosos, o també, de vegades, per la emoció que genera el propi joc, guanyo, perdo... hi ha un intent també de recuperar pèrdues...
Jo, per l'experiència... Tots els motius aquests són així, no? Tots. Pot ser un buscador d'emocions, hi ha gent que són buscadors d'emocions, i el joc, evidentment. Hi ha gent que té la fantasia constantment de recuperar. I hi ha gent que pal·lia dolors. Vull dir, jo ho comparo molt amb aquelles persones que es tallen, que s'autolesionen. És a dir, són persones que tenen un dolor emocional molt fort, que no saben com manegar-lo, no saben... Què fent aquest dolor? Llavors, què fas?
El dolor físic és com un revulsiu.
Exactament. Aquest sí que el poden dominar. El coneixen, el dominen, es posen mercromina, alcohol, se'l venen... baixen el dolor i ells s'asserenen perquè són capaços de dominar alguna cosa a la seva vida.
Bé, ho hem de deixar. El temps és implacable, però els hi agraeixo molt la seva contribució d'avui a un tema molt interessant, el del joc online, que per primera vegada...